9:25, a les 4:25. Ara és temps per a les valoracions polítiques, disculpeu la redundància, doncs, dels polítics de Formentera, de cada una de les agrupacions, de les sensibilitats, un altre cop, polítiques, després del ple de març celebrat ahir, com ja us hem contat avui, a l'informatiu. Anirem de menys a més representació. En aquest cas començarà parlant el conseller no adscrit, l'expresident Llorenç Còrdova. Són les 9:26. Endavant, vostè mateix, què vol destacar del ple d'ahir?
Molt bon dia a tothom. Com va?
Bon dia.
Bé, hi va ser un ple amb moltes propostes i proposicions, cosa que crec que han de celebrar. Es van aprovar pràcticament totes, crec que també és molt bona cosa. Una de les més mediàtiques, igual, era el tema de la proposta de descarbonització i desmantellament de la central tèrmica de Camarí. És una proposta repetitiva que es havia donat durant molt de temps i molts de plens, inclús havia donat en el Parlament. Estic segur que aquesta vegada serà la definitiva, i ho dic perquè en aquest moment sí que es donen les circumstàncies per poder-ho fer, ja tenim el tercer cable, i a més ja teníem informació de que està posada en marxa aquesta acció per retirar-la. Vull dir, abans de que, quan altres ja estàvem aprovant la iniciativa, ja està en marxa aquesta iniciativa o aquesta acció per part de l'empresa i per part d'indústria de prendre aquestes mesures degut a les propostes anteriors que hi havia, en la qual cosa, doncs, bueno, anem a dir que ja és definitiva perquè ja saben que està en marxa, no? Jo, doncs, clar, com que tenim un temps limitat, vaig a parlar de les que vaig presentar jo crec que una que és important, interessant i sobretot per justícia és una que vaig presentar, que és en relació a l'actualització del complement d'insularitat en el Consell de Formentera, que no és altra cosa que l'equiparació salarial en Canàries i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla del personal dels treballadors del Consell Insular de Formentera. Que això és de justícia, i fa poc va passar en sus funcionaris i treballadors del govern de les Illes Balears, i el que he dut jo a pla, i és una cosa que, a més, jo em vaig presentar en sa Unió amb un programa electoral allò on ho portàvem, que era l'equiparació salarial en aquestes illes per totes les despeses que suposa estar a Formentera, tant amb habitatge, cistelles a compra, tot el que sabem, que el que fa és que si no hi ha aquestes equiparacions salarials, doncs les places que s'oferten a Formentera, doncs moltes vegades són difícils de cobrir. És un inici de tràmit que espero que arribi a seu final i es vagi compensat, i que aquesta equiparació, doncs, bueno, almenys ajudi una mica a tolerar aquestes desigualtats que tenim a Formentera, no?
Queda clar.
Llavors, una segona proposta que veia molt, molt important, més que altra cosa perquè el president, vàrem tenir una reunió el divendres de la setmana passada i em va traslladar una cosa que tots sabíem però s'ha de fer oficialment, que era aquesta problemàtica que tenim en el Consell en tot el tema de la migració en general, però en particular dels menors no acompanyats. Vaig presentar una proposta el mateix dilluns passat a comissions informatives, agafant en general tot el tema de migració, tot el fenomen migratori, i demanant a l'Estat la finançació. O sigui, sí que sabem que la migració, fluxos migratoris, fronteres, són competències de l'Estat, i jo el que feia era, doncs, bueno, demanar finançació a l'Estat per tots aquests temes. Hem de recordar que no només són menors, també és el tema de control de fronteres, de el que dèiem, de fluxes, de forces i cossos de seguretat de l'Estat, de salvament marítim, de Creu Roja, de retirada de pasteres de la costa, de retirades de pasteres de l'abocador, que ara ja es pot dir abocador. Bueno, hi ha una sèrie de despeses que no només són els menors acompanyats. Vaig presentar aquesta proposta a comissions informatives i sorpresivament, no va passar ni el tràmit d'urgència. El tràmit d'urgència és que s'accepti entrar aquesta proposta per poder-la debatre, presentar-la, debatre i votar-la. I va haver en aquell moment una pinça entre PP i PSOE, anem a dir-ho clar, va haver una pinça entre PP i PSOE i no va poder entrar a urgència. Dient que no, que s'anaven a presentar una altra. Si us fixeu, és molt diferent a la que s'ha presentat, vull dir, eren complementàries les dues. Bueno, no passa res, jo la torno a presentar en el ple i es torna a rebutjar. No ho entenc. En les dades que va presentar el president, jo crec que hem d'utilitzar tot el que tinguem per poder-ho fer. Si hi ha una proposta que està parlant de totes les despeses que pot provocar la migració irregular i ja estem dient que l'Estat ho pagui, i llavors hi ha una altra proposta que presenta l'equip de govern que està parlant de menors no acompanyats i que ho pagui el govern de les Illes Balears, jo crec que són ben complementàries. Bueno, doncs es veu que ja no li dic pinça, sinó que li dic pacte de PP i PSOE. Varen voler que no entrés la meva proposta i varen aprovar la seva, però no és que aprovessin la seva, és que la Unió havia preparat una proposta, suposadament, en sus informes tècnics i jurídics del Consell, i el que fan és que en su acord, en su PSOE, rebaixen les exigències a l'Estat per arribar a un acord en el PSOE. Clar, aquesta proposta jo se'm passa dimecres. Dimecres, tornant de Palma, del Parlament. Es dijous, em posc en contacte, vas desple, no? En el mateix ple, en su president, i li dic, miri, m'he llegit la proposta i jo la recolzaré en ses vots de sa Unió i en su meu vot a majoria absoluta. Em diu, no, és que hem arribat a un acord en su PSOE. Dic, bueno, si em pot passar els punts, miraré a veure si l'aprovo, o sigui, si votaré a favor o no. Perdó que ho descrigui així, però mira de ser el més gràfic possible, no? Em passa els punts i veig que està retallada. I està retallada en sus interessos del PSOE. Per què dic desinteressos del PSOE? Perquè són uns interessos per no atacar en Pedro Sánchez. Són uns interessos que en lloc de demanar, com es demanava, que reconega la ruta establerta amb Argèlia, es modifica i diu estudiar si hi ha una ruta establerta amb Argèlia. Anem a veure, si el secretari general de Socialistes a Formentera va ser el primer que va dir que hi havia una ruta establerta. A lo qual no han set els socialistes d'aquí. És en Marlaska que diu que no hi ha una ruta establerta. Vull dir, aquí hi ha rebaixes d'interessos de Formentera. No s'està fent pas bé de Formentera, s'està fent pas bé del PSOE. I un altre, allò es demana que l'Estat posi tots els mitjans necessaris per acabar amb aquesta crisi humanitària, es rebaixa i es diu no, que l'Estat posi tots els mitjans de Creu Roja acordats i de les forces de seguretat, això treu fora moltes coses, com per exemple l'embarcació de salvament marítim. Que clar, l'Estat, com que dic que no, d'aquí es treu. Això va a favor de Formentera o va en contra de Formentera? Va en contra de Formentera. També es treu el que es va demanar que actués Frontex. També es treu, per exemple, que actuï l'exèrcit tirant bombes, no, jolín. S'UME. S'UME és l'exèrcit? No, és que anem a militaritzar-ho. La Guàrdia Civil és un cos militaritzat. Això no vol dir que anem a militaritzar això. Però si ve l'UME a ajudar humanitàriament, jo crec que està bé. No anem a tancar, anem a obrir. O sigui, és una proposta que varen pactar PP i PSOE en contra dels interessos de Formentera i votant en contra del que vota el PP a Palma. Jo vaig quedar al·lucinant. La meva proposta, i això està gravat en vídeo, és senyors del PP, vostès han preparat una proposta en sus informes tècnics dels tècnics del Consell, dels funcionaris del Consell, i jo els hi recolz la proposta original, que és el que convé a Formentera, en su meu vot, que és el número 9, majoria absoluta, i la traiem sense retear. Respostes, president, no, ja estem còmodes així, en su pacte de PSOE. Bé, això és el resultat que va sortir. Formentera surt perdent, veiem que hi ha un pacte entre el PP i el PSOE, veiem que el PP d'aquí vota diferent del PP de Mallorca i mos tenim que començar a pensar a veure aquest pacte entre PP i PSOE Formentera si convé o no convé a Formentera. Perquè en preguntes posteriors al president, quan li demanc què farà en salvament marítim quan l'Estat m'ha dit que no, diu que seguiran lluitant per salvament marítim. Jo li dic que no me'l crec, perquè acaba de deixar passar una oportunitat per demostrar-ho i acaba de votar en contra. I què farà en les embarcacions que han quedat allí i quin acord ha quedat amb l'Estat i diu que seguirà lluitant-hi quan m'acaba de demostrar que ha rebutjat presentar una proposta per demanar sous per ella. Lo qual diu unes coses i en fan unes altres.
Estem fora de temps.
Que em sap greu.
No passa res. Gràcies, sí. Conseller Cordó. Pot comprovar.
No, estic segur. Sempre em pas de temps.
Vinga,
gràcies. Per aquest temps extra. Yes. Welcome to Radio India. Radilla, la meva forma entera. Radilla,
la meva forma entera. Hey! Vinga, les 9:36, les 4:36, temps ara per a l'agrupació socialista de Formentera, avui amb l'expresidenta també, avui va d'expresidents, Anna Joan, que per cert, el cap de setmana passat va ser proclamada vocal de l'executiva del PSIP-PSOE. L'enhorabona i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Són les 9:37, tot just, 8 minuts endavant. Què vol destacar del ple d'ahir dijous?
Home, jo la veritat és que venia en intenció d'explicar les quatre proposicions que va dur el Partit Socialista en el plenari, tres de les quals varen sortir aprovades per unanimitat i una la que la varen retirar. Però bé, manec a parlar del senyor Córdoba, però només volia puntualitzar una cosa, i és l'únic pacte que té el Partit Socialista a Formentera és amb els ciutadans de Formentera. Per dur endavant el nostre programa electoral, tot allò que puguem i sobretot per treballar per l'interès general de Formentera, cosa que no fa el senyor Córdoba. Dit això, vaig explicar les tres proposicions que van sortir aprovades per unanimitat, que crec que això sí és el que li interessa realment a la ciutadania. Una de les propostes era relativa a les escoles d'estiu. L'escola d'estiu és un servei absolutament necessari a Formentera, on la majoria de la població treballa de temporada turística i aquest servei el que fa és ajudar a la conciliació familiar. Hi ha moltes famílies a Formentera que no tenen una xarxa familiar que els ajudi a cuidar dels seus fills quan no hi ha escola, quan no hi ha l'escola ordinari. Sí que és veritat que el Consell Insular de Formentera ve oferint aquest servei d'escola d'estiu des de fa moltíssims anys, però també és cert que és una demanda de les famílies des de ja fa un temps de que es queden penjades sense cap servei que tinguin els seus fills la darrera setmana de juny i la primera de setembre. Uh-huh. És a dir, el que demanam és que l'escola d'estiu abarqui tot el període de vacances escolars i a més s'ofereixi el servei de menjador, perquè també és una demanda de les famílies. Vull recordar que almenys l'any passat, si no ja anteriorment, es va veure una recollida de firmes per part de les famílies demanant que s'oferís el servei de menjador i que s'ampliés l'escola d'estiu i que cobreixi tot el període de vacances escolars. La nostra sorpresa agradable va ser que a les informatives, l'equip de govern va dir que votava en contra, sense cap més explicacions, i ahir en el plenari, doncs, després de la seva primera intervenció, i crec que quan varen veure que realment es quedaven sols votant en contra d'aquesta proposta, varen canviar el seu sentit del vot. És veritat que nosaltres la proposta duem quatre punts d'acord, i bueno, el darrer punt que llavors van retirar, perquè tampoc van pensar que si retiraven aquell punt se votava a favor, doncs bo era per les famílies de Formentera, que era que, bueno, que deien que el procés d'adjudicació de places fos més transparent, que realment els pares sapiguessin, o les famílies sapiguessin quantes places hi havia disponibles, però bé, entenem que es fa amb tota la bona voluntat, que els tècnics de l'àrea que s'encarreguen d'això, que crec que és de l'àrea de joventut, fan una enfeinada increïble per informar les famílies en tot moment, així que van retirar aquest punt i la proposta va sortir aprovada per unanimitat. Així que ara el que toca és des de l'equip de govern fer feina perquè aquest estiu l'escola d'estiu cobreixi tot el període de vacances escolars i puguem oferir el servei de menjador a les escoles d'estiu també, tal i com et demanen les famílies. El nostre compromís és des de les famílies de Formentera, com he dit abans. Una segona proposta també va ser relativa a la millora de transport públic en autobús. Ara mateix ens trobam, que la darrera barca d'Eivissa a Formentera és a les 10 de la nit i l'autobús, el darrer autobús de la Sabina cap a les altres poblacions de Silla, doncs parteix 15 minuts abans que arribis barco. I des matí passa el mateix en les primeres barques. Per això demanam que l'autobús, el servei d'autobús, doncs, els horaris siguin adequats o regulin en base a l'arribada dels ferris d'Eivissa a Formentera i de Formentera a Eivissa quan surten. És veritat que en l'estiu no tenim aquest problema. Ara dins de poc ja s'augmentaran les freqüències, etc. Però realment en l'hivern és quan els lots o la gent que ven s'arribar, que sobretot són els lots que han anat a Eivissa a estudiar, el que siguen, no tenen aquest servei d'autobús per poder arribar a casa seva o almenys facilitar que vagin de les Sabines fins a Sant Francesc, fins a Sant Ferran, etc. També van tenir el compromís de l'equip de govern de que així serà, així que esperem que ja de cara a l'hivern que ve, perquè entenc que crec que va dir la consellera, que ara dins de poc ja pensant en la Setmana Santa, la temporada turística, s'augmentaven els horaris, així que espero que passi ben que bé, pues, que faci, siga realitat aquest augment d'horaris i sobretot aquesta coordinació entre les primeres barques que surten cap a Eivissa i la darrera que arriba cap aquí.
I queden dos minuts, sí, endavant.
I l'altra proposta, que va sortir també aprovada per unanimitat i de la qual cosa jo personalment m'estic contenta, és que van aconseguir que és conegut que el Consell Insular de Formentera cada any pues, impulsa dos beques d'investigació, una relacionada amb el patrimoni cultural i l'altra en l'àrea d'igualtat i LGTBI. També és veritat que les bases estan recollides que aquestes publicacions, aquests estudis de recerca, una volta que es lliuren en el Consell, s'han de publicar, però bueno, és veritat també que últimament no es venia fent, no? Entonces han demanat que per favor, han demanat que en el Consell Insular de Formentera, que aquests estudis de recerca, una volta que s'han lliurat en el Consell, es publiquin perquè són temàtiques que són superinteressants i que la gent puga tenir accés a ells, ja no només la gent de Formentera, sinó que inclús poden servir a altres investigadors d'altres llocs que estan interessats en el seu tema. Per exemple, Pal de Memòria, jo crec que saber que de patrimoni cultural del 2024, que Déu està fent, té relació amb estudiar els escars, els varadors de Formentera, en les eres de Formentera, en la colònia penitenciària de la Sabina, la d'Igualtat, doncs van conèixer fa poc la segona beca d'investigació, els resultats que m'ho van presentar a Formentera i era de llevadores adides acompanyades a l'agència de Formentera, superinteressant, sí. Així que bueno, també van tenir el compromís de seguit de govern de que es publicaran. I ja per acabar,
sí,
van
per
presentar
acabar, per favor.
Una quarta proposta que tenia que veure en l'atenció que se'ls dona en els menors no acompanyats, menor d'edat, que arriben a Formentera. Nosaltres vam fer una proposta com a Partit Socialista on demanàvem en el govern balear pues, que ajudi en el Consell, que posi els recursos necessaris, tant econòmics com de bueno, altres recursos, que siguin necessaris per poder oferir en aquests menors pues, l'atenció que per llei els hi toca i una atenció de qualitat i no posar en risc l'estabilitat pressupostària del Consell Insular. La vam presentar en temps i forma en les informatives del passat dilluns. L'equip de govern va dir que n'estàvem preparant una, que la presentaríem per urgència, i van dir, bueno, pues, ja veurem, quan la presentin vostès la seva proposta per urgència, pues, en parlarem, no? I pues, els dimecres ens van presentar la proposta que estaven treballant ells. Vent de la importància d'aquest tema, vent de la importància de sortir per unanimitat del plenari del Consell Insular de Formentera, una proposta que fos consensuada, una proposta que realment contemplés tota la necessitat que tenim a Formentera i, sobretot, una proposta on demanam els recursos a qui té les competències, que és el govern de les Illes Balears. Òbviament, vàrem retirar la nostra proposta i ens vàrem sumar a la de l'equip de govern perquè comptava amb tots els informes jurídics i tècnics necessaris i, a més, sabem de la importància de sortir per unanimitat amb una proposta i poder-la elevar a les administracions que corresponen i que tenen les competències. El govern balear té les competències exclusives en protecció de menors. I, òbviament, hi ha altres serveis que depenen de l'Estat. Entonces, és una proposta, que suposo que llavors l'equip de govern l'explicarà més àmpliament, on demanem els recursos necessaris a qui pertoca. I fora de fer polèmica, i fora d'això, l'únic pacte, i repeteix, Bernat, l'únic pacte
vinga,
que té Socialistes
que
de Formentera
clar.
És en la ciutadania de Formentera.
Molt bé, gràcies. Avui, fins i tot, ha parlat més que l'expresident Córdoba. Ara li tocarà el torn a GPRF. Res, un anunci i tornem de seguida. Fins ara. Temps ara, just a 9:47, per a Rafa González, de GPRF. Endavant, quan abans comenci, més temps tindrà. Molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia. Bé, i vam celebrar el ple ordinari de març i Gent per Formentera va portar quatre propostes i un total de 11 preguntes. I les quatre propostes que van portar van ser aprovades per unanimitat. Començaré per la de la mobilitat a Silla d'Eivissa, la petició que portàvem des de Gent per Formentera per instant el Consell d'Eivissa a que no es limiti la mobilitat no turística en aquesta illa de residents de Formentera. El motiu d'aquesta petició s'és fet que quan Formentera el 2019 va començar la seva regulació, va tenir en compte les necessitats de ser eivissencs per venir a Formentera i va excloure de la limitació necessitats com una persona que viu a Eivissa però que treballa a Formentera. No entra dins el cupó d'eivissenc, sinó que si el vehicle pot venir si ho sol·licita. Per una altra banda, també una eivissenc que tingués una segona residència a Formentera, el mateix, una persona amb mobilitat reduïda, el transport de mercaderies... Fins i tot vam tenir en compte que els vehicles històrics que estiguin associats a clubs de vehicles clàssics poguessin venir també, pensant especialment en els club de la motoclàssica d'Eivissa i Formentera perquè poguessin fer les seves activitats que fan de tant en tant i que no tinguessin problema. I per tota la resta de casos, que els qualificaríem de mobilitat turística o mobilitat d'oci, sí que els hi establíem aquest sostre de vehicles que era de 220 cotxes i 20 motos i que aquest any puja lleugerament. Clar, Eivissa què ha fet? Ha agafat la nostra llei i l'ha copiat. I ha posat el mateix. Però, clar, s'han oblidat de que els formenterers tenim necessitats respecte a Eivissa que els eivissencs no tenen respecte a Formentera. Llavors, l'hospital de referència de les Pitiuses és Can Missa si està a Eivissa. Hi ha serveis públics que només es presten a Eivissa. Tenim els lots o joves que estudien a instituts d'Eivissa, FPs o això. Llavors, això és una mobilitat no turística, des dia a dia necessària, que sol·licitàvem que no quedés limitada. Inicialment, l'equip de govern, la Unió, es va mostrar en contra, van venir a dir com que no hi hauria problemes i que a Eivissa els havia promès que no hi hauria problemes, però sí que és veritat que dins del debat també vaig dient que la proposta es anava a aprovar per majoria absoluta amb els vots de suposició que sumen 9, doncs finalment sí que van canviar de criteri. Vam negociar un petit canvi que, a més, ens va ajudar secretari a millorar-ho i d'aquesta forma va sortir per unanimitat. Llavors, el plenari del Consell de Formentera demanen al Consell d'Eivissa que no es limiti aquesta mobilitat turística. Crec que avui tenen el ple del Consell d'Eivissa i esperam o que quedi recollida, perquè, a més, els deim mitjançant quin article de la llei ho poden introduir, i si no ho fessin avui, d'aquí a juny encara tenen temps de fer un acord complementari perquè aquests casos no quedin limitats.
Molt bé.
Seguint, una segona proposta que vam portar va ser la de demanar ajudes i bonificacions per als comerços que obrin tot l'any. Veiem com cada any el nombre de comerços que queden oberts a l'hivern disminueix i consideram que per tots aquests empresaris que mantenen la seva activitat i que al final estan prestant serveis a la ciutadania tinguin un reconeixement i unes ajudes perquè a final de mes ingressos i gastos estiguin més equilibrats. Llavors, en aquest sentit, demanam aquestes ajudes, tenint en compte bonificacions de taxes que s'estiguin pagant ara, ajudes que es puguen fer perquè puguin mantenir obert en els mesos on passin majors dificultats. I el que demanàvem concretament és que es creï un grup de treball, que es detectin quines són les problemàtiques i que una vegada detectades doncs es tirin davant aquesta línia d'ajudes, que ja vam demanar de cara als pressupostos d'aquest any i no van quedar recollides, i que amb aquest grup de treball, amb aquesta feina que proposam, esperam que sí que puguin quedar introduïdes per cara de l'hivern que ve, i si no fos l'hivern que ve, a partir del 2026.
Molt bé.
Continuam amb la restauració i millora de la capella de Sant Ancabea. En aquest cas, hi ha una mala notícia, i és que per inacció de l'actual equip de govern han perdut 85.000 euros que es anaven a destinar en aquesta adequació i millora de l'entorn. Eren fons europeus, eren fons que es van aconseguir en el 2022. Eren fons que va sortir a licitació perquè hi hagués una empresa que fes aquestes obres el 2023. Va quedar deserta aquella licitació. Després va haver un canvi de govern i des de maig del 23 fins a dia d'avui l'única notícia que hi ha hagut és que en una junta de govern d'aquest any s'ha renunciat en aquesta quantia econòmica perquè ja no donava temps a invertir aquests sous, així com deien les bases. Llavors, per la inacció de maig del 23 fins a dia d'avui s'ha perdut aquest finançament, han perdut sous que venien de fons europeus. Creiem que poden haver altres finançaments que també estiguin en perill per la mateixa casuística, per falta d'acció, i el que demanàvem al final, perquè el que volíem era ser propositius, és que el Consell busqui nou finançament o que destini recursos propis i que aquesta actuació es pugui fer el abans possible, i com buscàvem una solució o un acord constructiu, doncs finalment va sortir per unanimitat aprovat. I la quarta i última proposta de Gent per Formentera era la de millora al voltant de l'hospital. Hem pogut veure com hi ha falta d'il·luminació, perquè moltes de les lluminàries que hi ha a les voreres estan caigudes, estan rampudes, i no, hi falta molta il·luminació. Tenim parets que estan caigudes també, la perquè bicicletes també estan en molt mal estat, les façanes no estan cuidades, no sé si s'haurien de netejar o pintar, però no estan en un bon estat, i demanàvem que l'àrea de salut, que depèn del govern balear, doncs realitzi les actuacions de manteniment necessàries per tenir un entorn adequat, i concretament en el Consell de Formentera que millori les accions de neteja en aquest entorn que depenen de la nostra administració. Aquesta quarta i última proposta també aprovada per unanimitat, i destacaríem dos que hi havia de l'equip de govern.
Molt bé, queden dos minuts, endavant.
La primera d'elles seria la sol·licitud d'ajuda a administracions superiors per la gestió i l'atenció de les persones menors no acompanyades que arriben per el fet de la immigració. Consideram que aquesta petició està molt ben feta perquè sense mirar qui és que governa les administracions superiors, ja sigui govern balear o l'Estat, es demana ajuda a totes perquè es garanteixi l'estabilitat econòmica del Consell de Formentera, que a dia d'avui està en entredit, i que pugui continuar el funcionament del Consell de Formentera en el seu dia a dia normal, però i que a la vegada també s'atengui com toca en aquestes persones, en aquests menors que arriben, i que es compleixin els drets humans. Llavors, creiem que es va buscar clarament la unanimitat en aquest cas, es va aconseguir, i és un encert fer-ho d'aquesta forma. I l'altre també important seria el desmantellament de la central tèrmica d'Escamarí. No és la primera vegada que es tracta aquest tema, però sí que és cert que ara s'han fet una sèrie d'inversions que possibiliten que sigui una realitat pròximament. I me refereix que la inversió de més de 100 milions d'euros que s'han fet en els últims anys, amb aquest tercer cable, que a més recordem que es dobla, o sigui, venen dos cables dins el tercer cable, hi ha una subestació elèctrica nova i ara sí que estem en condicions de fer actuacions en aquesta central tèrmica que està totalment obsoleta, és molt antiga, que genera molts de problemes, especialment en els veïns de Sant Ton, per contaminació, per partícules, per sorolls, per vibracions. I també des de Gent per Formentera vam voler afegir, dins el debat ho vam fer, de que s'estudiïn les opcions més sostenibles possibles i més innovadores que permet la tecnologia a dia d'avui. Llavors, no només potser crear una central alternativa que no creï tantes molèsties i que sigui amb energies més sostenibles, sinó fins i tot que s'estudiï l'opció de bateries, perquè tenim un exemple a Eivissa que s'està fent així, que es potenciï l'autoconsum de Formentera, i això ho dèiem amb el sentit de que quan més alternatives tinguem d'aquestes, menys impacte tindrà la central alternativa que s'hagi de fer per evitar que hi hagi un zero a Formentera. Llavors, per aquest motiu, vam afegir aquest punt, que a més va ser recollit per l'equip de govern, i per aquest motiu doncs, va ser una altra mesura que va sortir per unanimitat. I ja per acabar, en les preguntes que teníem, no m'allargaré molt més, ens preocupa les notícies que estan sortint últimament per part del Consell de Formentera i de diversos consells que estan anunciant tancaments de serveis. Tancament d'activitats en el poliesportiu, tancament de la pista per degots en el poliesportiu, tancament de la pista d'escap, tancament de l'entrega de la poda a l'abocador. Clar, s'estan comunicant aquests tancaments, però no s'està dient quan es retornaran els serveis. Llavors, si un conseller o una consellera no és capaç de comunicar el dia que tanca quin dia obrirà, és perquè no ho té resolt. I si no et poden aportar aquesta informació de es reprendrà aquest servei tal dia i farem una inversió X, és que no ho tenen preparat i preocupa perquè això s'allargarà en el temps. I vam mencionar, i ja tindrem temps de parlar segurament un altre dia també, sí, vam preguntar per llicències urbanístiques. Sotel Riu, l'expedient de Sotel Riu es va entregar en 6 mesos, la llicència, es va sol·licitar en abril del 24 i es va entregar en octubre del 24, en 6 mesos, i l'edifici de treballadors de Sotel Riu, que està a Sant Ferran, que tenia una infracció urbanística, es va entregar la llicència en 8 dies. Es va sol·licitar el 30 de gener i es va entregar el 7 de febrer. Es pot mirar l'acta de la Junta de Govern del 7 de febrer, on posa això, llicència urbanística, i demanarem els decrets, tota la informació que a dia d'avui encara no tenim, perquè és important tenir aquesta informació i que tothom la conegui.
D'acord, doncs ja restarem doncs, a l'espera doncs, del que els passos que prenguin, les passes que prenguin sobre aquest assumpte.
Gràcies, com sempre.
I ara sí, saludem en aquest cas a la vicepresidenta Verònica Castelló, consellera de Mobilitat i Medi Ambient. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos. Disculpi l'espera. Els seus predecessors s'han allargat un minut de mitja del temps establert. Li preguem disculpes. A partir d'ara, doncs això, doncs 8-9 minuts per la seva intervenció. Endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Normal que s'hagin estès una mica perquè, bé, el ple també va ser llarg. Ahir vàrem estar unes 7 hores i mitja, quasi 8, i va ser intens. Sí.
Gràcies per la comprensió.
Nosaltres, equip de govern, vàrem presentar 5 propostes, perdó, 6, perquè finalment vàrem portar-ne una que feia ja molts estàvem treballant i per tenir-la ben fonamentada, perquè és molt important per la institució en aquests moments, que és la proposta que finalment va haver d'anar per urgència respecte a els menors no acompanyats, que bueno, ja fa moltes setmanes que n'estan parlant d'aquest assumpte, perquè és un problema que ens està generant molt de problema econòmic a la institució. És un greu problema a la hisenda del Consell, perquè, com es va estar explicant ahir, menors no acompanyats en el 2023 en van arribar 24, en el 2024 en van arribar 103, i enguany, en el 2025, en 2 mesos, ja tenim 20 menors a càrrec de la institució, i ens ha comportat els 2 primers mesos del 2025 ja ens ha suposat uns costos d'1,5 milions d'euros. Si continuem amb aquest ritme, que com veiem som a la frontera sud i està sent una ruta ja consolidada, si seguim en aquest ritme, l'any 2025, al final, el pressupost que ens finança, el finançament que ens dona el govern balear, el pressupost d'un poc més de 10 milions d'euros per enguany, doncs, al final anirà destinat en aquest càrrec que tenim que assumir l'institució cap als menors no acompanyats. És un problema molt greu que tenim a dia d'avui, que en parlam constantment. Era molt important la proposta que portàvem que fos recolzada per tots els membres del plenari, que així va ser al final, va ser aprovada per unanimitat, i que es traslladi d'aquesta manera a les altres administracions que necessitem que ens ajudin, que és el govern balear i el govern de l'Estat. Necessitem urgentment de l'ajuda d'elles per fer front a tot el que ens suposa econòmicament, fer-nos càrrec d'aquests menors, perquè no pot ser d'altra manera. És el que li pertoca a la institució. I bueno, llavors, l'altre assumpte que també portàvem com a equip de govern era la turbina, la central tèrmica de Camarí, que traslladarem en el govern i també demanarem a l'Estat i a l'empresa que es faci l'aturada i el tancament de la turbina d'una vegada per totes, que es desmantelli. I també demanarem una calendarització de la descarbonització i es plantegi una alternativa en aquesta turbina. Necessitem tenir una alternativa a Formentera, a passar de que tinguem el tercer cable, com és conegut, però com deia el company González fa un moment que escoltava, és un tercer i un quart enllaç. Ens garanteix el subministrament elèctric, però clar, hem de tenir una alternativa per si hi hagués un cas de fallada. I el que no pot ser és que amb aquesta gran millora que hem tingut en quant a subministrament, l'alternativa que ens quedi sigui aquesta turbina de l'any 66 que funciona en gasoil, que tantes molèsties ha estat causant vora 30 anys en els veïns de Camarí. I el que necessitem és que d'una vegada per totes no tinguem aquesta turbina i hi hagi un plantejament alternatiu. I això és el que demanem, a pesar que anys enrere hem estat tractant propostes en plenari i també s'han arribat a l'avant al Parlament. Necessitem que d'una vegada per totes ja se mos faci cas, però se mos faci cas amb accions en conseqüència, que s'actuï ja. I després, bueno, l'oposició, gent per Formentera, el Partit Socialista i el conseller no escrit, varen presentar fins a 8 propostes, les varen recolzar totes, en algunes varen proposar punts d'acord que es modificassin o que s'introduïssin o algun petit canvi en antecedents, i al final les vàrem recolzar totes perquè vam considerar que totes tenien la seva importància, de que com a equip de govern hi treballem i que entre tots pues, hi sigui un impuls. Ens preocupa les escoles d'estiu? Evidentment que sí. Vàrem comprometre'ns a valorar es poder ampliar l'horari d'escola d'estiu, que no només sigui juliol i agost, sinó des del moment en què s'acaben l'escola cap a 20 de juny, diguéssim, més o menys, fins a 10 de setembre, una cosa així que comença, pues, puguem donar una opció d'escola d'estiu, però de cara a aquest estiu està un poc complicat, però ens comprometem a mirar-ho i mirar de poder proposar que sí que es puga donar. Igual també per als menjadors, que també se puguin estendre a les escoles d'estiu, que no només sigui durant el curs escolar. El que passa que aquí se mos planteja un poc una dificultat en quant a recursos humans, en quant a monitors, perquè fan falta bastants de monitors i cada estiu se mos planteja aquí una dificultat per poder cobrir totes les places, però hi treballem dia a dia perquè això al final sí que puga ser. És important pues, com us van demanar que intentem coordinar els horaris de transport públic en la primera i la darrera barca. Intentarem fer tot esforç perquè això siga possible. És important que si donem beques d'investigació pues, aquests resultats llavors siguin públics i puguin ser consultats en qualsevol moment i es puguin estar en la web del Consell, a l'abast de tothom. És molt important també, i ho portàvem en programa electoral, que per incentivar els comerços de Silla durant tot l'any, perquè a Formentera hi vivim tot l'any i no ens hem de centrar en l'època turística, sinó que hem de pensar en els nostres residents, primer de tot, en els formenterers, doncs que els comerços tinguin una bonificació i que els incentivem a que puguin estar oberts, ajudar-los perquè estiguin oberts tot l'any, o almenys com a mínim 9-10 mesos, que poden tenir servei sempre. És molt important també el manteniment de l'hospital, de les seves infraestructures i de tots els seus voltants. Ens vam comprometre a traslladar-ho a l'àrea de salut d'aquí d'Eivissa i Formentera i també a la Conselleria de Salut, perquè no s'oblidin de Formentera, que estem aquí i tenim aquestes infraestructures que s'ha de vetllar per elles i bueno, ja va també...
D'anar acabant, sí? Vicepresidenta Castelló.
I, bueno, ja va també teníem el tema de la regulació d'Eivissa, que, bueno, el Consell d'Eivissa ja, doncs, vàrem tenir el nostre moment com a Consell per contestar-los que per comptes de 60 vehicles el cupo fos de 120, i, bueno, ells avui celebraven el seu pla amb el seu acord per aplicar aquesta regulació, i, bueno, ara hem de veure, doncs, realment ells com... uniran desenvolupant aquest estiu, perquè nosaltres ja, com hem dit sempre, no és fàcil dur a terme aquesta regulació i sobretot quan es comença un projecte i d'aquesta envergadura, pues, té el seu també.
Moltíssimes gràcies, vicepresidenta Castelló. Que passi un bon cap de setmana. Salut.
Gràcies a vosaltres. Igualment, adéu.